els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ara estàvem parlant amb l'Alba Sabater. És un dimarts d'estrenes i és que cada setmana a aquesta hora obrirem l'espai amb Blanquerna per conversar amb alguns dels seus professors, perquè sempre som a temps d'aprendre coses noves i ells doncs, en tenen moltes per explicar. Un espai Blanquerna que avui ens fa molt de goig tenir-la aquí a l'estudi, que és una amiga del programa i de la casa, que és la coordinadora del grau en Global Communication Management. Sots directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i també directora de la col·lecció Contrastos de l'editorial Saldonà, que és l'Alba Sabater. Alba, jo et deia ara... Com ho fem, això? Són molts càrrecs. I l'Alba em deia, digue'm periodista.
Exacte, jo crec que es resumeix
i resumeixes.
Clar.
No, però s'ha d'explicar tot. Ostres, abans de passar al periodisme narratiu, que avui has vingut farcida, no?, de bona part d'aquest periodisme narratiu.
I tant, m'acompanyen molts títols.
D'aquesta col·lecció, no?
De la col·lecció, exacte. Sí, han vingut amb mi.
De l'editorial Saldonà, però deixa'm, si us plau, podem compartir amb els nostres oients aquesta reflexió que feies abans, no?, amb el tema d'aquest noi, no?, que finalment, doncs, ara, l'última hora és que ha estat ingressat en aquest centre psiquiàtric, no?, a causa d'aquesta agressió que va tenir lloc aquí a Barcelona. Tu deies és que el sistema mateix no està preparat. Vull dir, tenim, i fins i tot nosaltres propis, la ciutadania, no? No...
Sí, és que sembla que hi ha una mena de buit, no? És a dir, per veure aquestes persones com podem escoltar, com el sistema mateix les pot atendre i les pot ajudar, i com la mateixa societat també, no? Perquè ara una situació així, doncs aquesta persona ha d'anar a un judici, ha de complir una condemna, i ha de seguir endavant d'alguna manera, i el sistema hauria d'oferir les garanties perquè aquesta persona pugui seguir endavant i que no suposi un perill per a la societat, no? Que evidentment també té dret a viure amb seguretat. I això de vegades és molt complicat. I de vegades és que ara mateix ho estàvem dient, no? Fins i tot és tan delicat que costa... Són temes que costa fins i tot referir-s'hi. El Cesc mateix ens ho deia. Parlava d'un brot o parlava d'una crisi. Per tant, jo crec que també des dels mitjans tenim també molta responsabilitat. En parlar-ne amb tota l'honestedat i tota la delicadesa possible. No?
I aquest respecte... Jo crec que també tinc molt respecte de preguntar-te això, perquè Alba Sabater la tenim ja de fa anys, col·laboradora, com dèiem, amiga del programa.
Molt contenta, ja ho saps.
I, clar, feinadíssima amb tots aquests càrrecs, t'ho diràs. Com ha arrencat aquest curs a Blanquerna?
Doncs mira, moltíssima il·lusió, perquè com cada començament sempre va acompanyat de novetats i un inici sempre són canvis. Veus aquella il·lusió en els estudiants que arriben, que fan primer, però també amb aquells que comencen quart, no?, i que estan a punt de volar, i per tant sempre els inicis ens porten, bueno, també és temps de reflexió, de pensar com avançarem, cap a on anirem, i per tant, doncs, amb moltes ganes.
Doncs amb moltes ganes també tenim aquestes ganes per saber, Alba, ens vens a parlar avui d'un gènere que per molts és de culte. Tenim a Marta Jarque, que aquest matí estava il·lusionadíssima, amb un goig, l'Alba parlarà de periodisme narratiu. Rafa Sanahuja, posa'm un exemple de periodisme narratiu, ens demanava, tu que has fet la tesi, no?, doctoral,
sí.
Explica'ns què és el periodisme narratiu, no?, i per què el trobes tan fascinant, cosa que compartiu amb la Marta.
Doncs és molt fàcil, és de culte, però al final jo crec que és molt més habitual del que pensem. És un gènere que explica els fets, és un gènere periodístic que explica els fets, però fent servir les eines de la literatura. És a dir, tot allò que explica el periodisme narratiu és periodisme pur, és veritat, és la vida, però utilitza la forma, utilitza figures retòriques, utilitza tècniques que no són habituals en el periodisme més diari, diguem-ne, per enfatitzar la història, per donar a conèixer millor les persones, per posar cara a les històries, perquè no passi el que estàvem dient ara, no? Amb temes tan delicats en què la realitat és molt complexa, com el que estàvem parlant ara mateix, la gent al final no desconnecti, no escolti, sinó que al contrari, que entengui que darrere de les històries i dels fets hi ha persones i que intenten entendre totes les parts, no? Que no, a les històries no hi ha bons ni dolents, sinó que cadascú al darrere té uns motius i, per tant, cridar l'empatia també de la persona que llegeix.
Clar, moltes vegades jo crec, ara pensant-ho com ho estaves explicant, Alba, que el paper de les xarxes socials va en contra d'aquest periodisme narratiu.
Totalment. És que per això sí que es pot considerar que és contracultural a dia d'avui, no? Contra la velocitat, els missatges breus, que moltes vegades trets de context porten a confusió, promouen estereotips, prejudicis. El periodisme narratiu diu, bueno, parem màquines, parem un moment. Prefereix no sempre parlar d'actualitat i treballar els temes amb moltíssima més profunditat. Per això també el sentireu referir-se a periodisme narratiu com a periodisme lent. Val? Però realment és així. Prefereix fer bon periodisme, parlar amb moltíssima profunditat i quan es publica una història, es publica amb tots els seus ets i uts, amb totes les fonts possibles, donant veu a totes les parts implicades possibles, no? I, per tant, que la gent se pugui construir el seu propi criteri d'aquella història.
Clar, deixa'm preguntar-te això també, perquè ets una especialista del... A veure si ho dic bé, és New Journalism?
Sí, de fet és un sinònim. Es podria dir que és un sinònim de periodisme narratiu.
És el mateix.
Sí, en el món anglosaxó es parla del New Journalism, el nou periodisme.
Sí.
I després van batejar a la generació contemporània que està fent nou periodisme com a nou periodisme. És a dir, sembla una errada de vegades, però...
Sí, no, perquè dius New. Val. És que és amb un argument, no?, que hi sigui.
Exacte. Sí, la generació del nou periodisme, els que només tenien un nou com a adjectiu, són dels anys 60, 70, normalment són periodistes dels Estats Units, com en Guy Talese, la Lillian Ross, com en Tom Wolfe, i ells es basaven doncs, precisament en això, en fer servir eines de la literatura per explicar la realitat. Ho basaven moltíssim en testimonis, en protagonistes. Els nous periodistes fan exactament el mateix, però hi afegeixen dos elements nous. Un, que hi aporten experts. És a dir, en grans reportatges no només parlen els testimonis, sinó que també involucren persones externes totalment a la història, però que són sociòlegs, experts en dret. És a dir, hi ha una mica un tu a tu amb l'acadèmia, discret, perquè la història la continua explicant qui la viu. Però hi entra una miqueta l'acadèmia. I també que aquests nous periodistes, alguns dels quals són contemporanis, s'han hagut de trobar doncs, amb aquest xoc cultural del periodisme narratiu amb el món digital. En què la velocitat amb la calma i filosofia que demana el periodisme narratiu sembla que no acabin d'encaixar, no? De fet, aquesta visible contradicció, no?, va ser el que a mi em va impulsar a dir, ostres, crec que és un tema per tractar, a més de perquè sóc una gran lectora aficionada
de
l'àmbit,
però
també perquè veia que en el món el ritme que porta el context mediàtic en què estem a dia d'avui és molt diferent al d'aquest periodisme. I tot i així té públic, tot i així té lectors. I tot i així es presenta com un bon futur per als periodistes. I per tant jo crec que promet molt.
Doncs fixa't, jo crec que el millor, el que hem de fer, jo crec, Alba, ara és posar exemples. Per exemple, no? Qui són els grans autors del periodisme narratiu? No? Quin recomanaries?
Doncs mira, t'he dit uns quants, però hi ha el clàssic a Sang Freda, en Truman Capote, en Tom Wolfe, en Guy Talese. Sobretot, coneixem moltíssims d'Amèrica del Nord i Amèrica del Sud. A dia d'avui, Leila Guerriero, John Lee Anderson... tenim títols com Hiroshima, de John Hersey, que parla, en aquest cas, és una gran crònica, sobre les històries d'algunes víctimes, supervivents, perdó, de la bomba atòmica. Per tant, doncs, aquest seria una mica el titular, no? Els grans clàssics, alguns dels quals estem intentant portar doncs, a Catalunya i en català.
Clar, tu ets la directora, com dèiem a l'inici, de la col·lecció Contrastos de l'editorial Saldona. Jo entenc que... perquè... El que sí que podem dir aquesta hora, a 1:23, és que Alba Sabater no té temps. Llavors, entenc que aquesta lectura requereix d'un temps, no sé d'on el treus.
El trec. El periodisme narratiu sempre el té.
Sempre. Doncs, com fas aquesta tria, no?, de tot el que publiqueu? Perquè no deu ser feina fàcil.
Doncs mira, d'entrada vam decidir que aquesta col·lecció, que té com a objectiu això, aportar el millor periodisme narratiu clàssic i contemporani als lectors en català, doncs havia de combinar lectors clàssics i lectors contemporanis. I per tant, d'entrada, el primer criteri doncs, és el balanç, no? És a dir, que hi hagi autors que són innegablement doncs això, clàssics del periodisme narratiu, com per exemple tenim Leila Guerriero, que malgrat és una autora contemporània i és un referent de l'àmbit, però també un dels propers llibres que publicarem, per exemple, és de l'autora Lillian Ross, una de les... fundadores d'aquest nou periodisme als Estats Units als anys 60, amb en Guy Talese, amb en Tom Wolfe, i també la traduirem al català. No? Per tant, intentem que el criteri sigui el balanç, balanç també geogràfic. Tenim autors americans, però també tenim autors d'aquí, és a dir, volem...
Anem a preguntar, i autors d'aquí en tenim, també?
Exacte, exacte, tenim el Josep Lluís Micó, que a més va ser el meu director de tesi.
I professor de Blanquerna, no?
Exacte. I que va inaugurar, per cert, la col·lecció. I llavors tenim altres autors com en Per Nyholm, un periodista danès, que ens parla sobre diversos àmbits del periodisme internacional. Tenim dos volums dins de la col·lecció d'en Per Nyholm, un sobre Ucraïna i l'altre, el més recent, el més nou de la col·lecció, Més enllà de les muntanyes, que parla precisament sobre Catalunya, no? Un periodista danès que ens veu des de fora.
També
és un punt de vista molt curiós.
Això és interessant. Sí. Clar, ja ens ho has explicat, però jo vull incidir en aquesta pregunta, Alba, perquè quines eines creus que els periodistes, no, que es dediquen al periodisme narratiu tenen, no, per fer-nos sentir justament al centre de l'escena, no, que és el que tu dius, no, amb tota la informació possible d'un fet?
Mira, principalment són quatre, perquè a més estan estudiades, diguem-ne, va ser el mateix Tom Wolfe que va dir: per reconèixer que un text és periodisme narratiu, us heu de fixar que té quatre coses, clarament.
Que bé, Tom Wolfe, tu.
Allò, sistematitzant.
Exacte.
Construcció escena per escena. És a dir, nosaltres llegirem els fets com si estéssim veient una sèrie, una pel·lícula, per escenes. És a dir, l'estructura ens descriurà tot allò que està passant en el moment. Hi haurà descripció superexhaustiva, hi haurà detalls de tota l'escena, tot allò que està passant. L'entorn no serà pura decoració, l'entorn serà part de la història. Hi haurà diàlegs, que això és una cosa no sempre habitual, no declaracions periodístiques com les coneixem, sinó moltes vegades reproducció de diàlegs, que és un tema que també genera molt debat i molta polèmica, segons com, sobre la pertinença o no de posar un diàleg en un reportatge o en una crònica. I, finalment, el periodista també parlarà en primera persona o en tercera. Però el que trenca, va trencar en el seu moment i encara trenca a dia d'avui, és saltar-se moltes vegades les llicències bàsiques, no?, del periodisme informatiu. No? Escriure en primera persona, extendre's moltíssim amb el detall, el no mirar l'extensió, sinó donar-li a la història l'extensió que demana, i, evidentment, també trenca motlles quan es tracta del temps. No? Al final, aquests periodistes i els deadlines són poc compatibles, diguem-ne. Els deadlines els marca la mateixa història i quan ells creuen que està explicada com ho ha d'estar.
Deixa'm preguntar també, perquè clar, els periodistes hem de procurar, com tu deies, aquesta objectivitat, no?, a l'hora d'informar. Però clar, la literatura permet llicències creatives. Alba, diries que els periodistes narratius són objectius o són subjectius? No? És veritat tot el que expliquen?
Els periodistes narratius parlen de la realitat. Sempre fan no ficció. És a dir, si no seria periodisme narratiu, estaríem parlant de novel·la. No? Jo crec que són honestos. És a dir, jo crec que és molt difícil ser 100% purament objectius, perquè no són objectes, són subjectes. Per tant, el filtre que passen a la realitat és el filtre de la seva pròpia mirada. Allà on ells posen la mirada és on t'expliquen la història. I, per tant, és un periodisme honest, és un periodisme que segueix, evidentment, tots els codis deontològics, però que prima l'eficàcia de la història.
Fixa't, ens queden encara uns minuts. M'estan dient per la peixera. Jo estic tan concentrada amb l'entrevista amb l'Alba. S'està colant aquí. Tenim una convidada, que és aquesta, la cadira on estàs sentada.
Ai, perdó.
Quan estàs asseguda, l'Alba.
Que em moc moltíssim quan parlo.
Sí? Vols, no, vols asseure't? Mira, acabem l'entrevista, si et sembla.
Alba, canvio, sí?
Sí, seu allà, perquè aquí amb l'Alba Sabater feia molt temps que no es veiem, i llavors ens hem aquí exaltat d'una mica i potser hem tret aquí algun... I així el José també ens ho diu, perquè jo estava tan concentrada en escoltar-te que cap de les dues ho estàvem notant.
Ara sí. Millor?
Ara jo crec que ara sí, millor, José. Sí o no? Va, sí, acabem aquesta conversa avui amb Alba Sabater. M'estem prenent moltes coses sobre aquest periodisme narratiu. Suposo que també a la Facultat de Blanquerna de Comunicació, Alba, animeu els estudiants a descobrir aquestes obres, no?, de periodisme narratiu. Quin valor li doneu?
Totalment, i tant. De fet, té un pes molt important en diverses assignatures. En concret, com podeu pensar, una de les assignatures que jo imparteixo, Gèneres i formats escrits, de la qual tinc classe d'aquí una estona, per cert, doncs els llegim, els analitzem, els estudiem, intentem veure com, més enllà de poder explicar històries, podem pensar en com s'expliquen aquestes històries, en com jugar amb la forma per promoure millor el contingut. No? I al final, no només per fer bon periodisme, que evidentment també, sinó perquè aquest periodisme compleixi la funció que ha de complir, no? Que és que la gent ens llegeixi, que la gent ens entengui, que la gent se faci el seu propi criteri sobre les històries i intenti entendre quan hi ha una situació injusta, quan hi ha una situació complicada, intenti entendre els altres. No? Jo crec que això és molt important.
Ens pots avançar alguna novetat o no?
Jo crec que sí, crec que sí. De fet, en un parell de setmanes tindrem ja el Guàrdia de 5-5, d'en Ted Conover. Ted Conover, un altre clàssic de Nord-Amèrica, que està, a més, molt content de ser publicat en català. Us he de dir que la gran majoria dels autors vius que tenim de la col·lecció estan entusiasmats amb ser publicats. El Guàrdia de 5-5, que és la història d'aquest periodista que es va infiltrar a la presó de 5-5, a Nova York, i no faig spoiler, no dic res més, però us recomano moltíssim que el llegiu. També tindrem a Lilian Ross explicant en primera persona la seva història amb el que era en aquell moment director del New Yorker, una història complicada perquè no era una història, diguem-ne, ben vista. Era una història amagada, clandestina, que tenien ells dos, i és el llibre on ella es confessa i s'explica, no? I més enllà de la seva primera persona, doncs també representa d'una manera molt transparent el rol de la dona i de la dona periodista en aquell moment, no? I per tant, doncs també us el recomano moltíssim. Tindrem també novetats d'en Josep Lluís Micó, tindrem novetats també d'en Pernie Holm, John Lee Anderson, per tant...
Déu-n'hi-do.
Tenim molta feina, però també moltes ganes.
Un
ampli ventall.
Déu-n'hi-do. Escolta, on es poden comprar aquests llibres? Perquè... Doncs, a qualsevol llibreria,
sí,
si els demanem.
Els trobareu a la gran majoria de llibreries, de la xarxa de llibreries que tenim aquí a Barcelona i per Catalunya. A més, els distingireu també molt bé contrastos, no només contrasta pel contingut, també per la forma, un altre cop insisteixo, perquè l'edició veureu que és...
I la coberta, perquè són diferents,
exacte,
del que seria un llibre.
Exacte, són molt diferents. Sí, sí. A la coberta veieu que ja hi ha una sinopsi d'una part del llibre que sempre inclou el títol i l'autor, i veieu una imatge, i cadascun dels llibres té un color concret. Aquí Saldonà ha fet una gran feina que vull agrair també des d'aquí en l'edició i també en donar-me la possibilitat agrair-la per aquesta possibilitat de fer aquesta tria, que per mi doncs és un luxe.
Doncs Alba Sabaté, moltes gràcies per haver portat aquesta tria avui aquí al matí a Ràdio Estel, d'aquest periodisme narratiu.
A vosaltres per convidar-me.
Ja sabeu, Col·lecció Contrastos, de l'editorial Saldonà. L'Alba Sabaté, a banda de ser la directora d'aquesta col·lecció, també és coordinadora del grau en Global Communication Management, que ens deia ara tens classe, ara ja, no?
Toca, sí, d'aquí una estoneta. Ben dinat.
Com són els alumnes d'aquest any?
Doncs mira, molt potents.
Oh, bé.
Sí, 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 tenim unes generacions que prometen molt, i allà ho veiem. Per tant, que tremoli el mercat. I el sector.
I el sector. Alba, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.